Hola a tots i a totes, estàs escoltant Ràdio Aliada. Una iniciativa d'Aliats al Feminisme. Som un grup d'homes compromesos amb la lluita feminista que ens responsabilitzem i lluitem cada dia per desconstruir-nos del model de masculinitat hegemònic heteropatriarcal per acabar amb els nostres privilegis. Reconeixent el feminisme com a punt de partida, teoria i praxis per avançar cap al canvi social i acabar així amb el patriarcat. A Ràdio Aliada volem fusionar tres conceptes: home, aliat i feminisme, per i ser conscients que el feminisme ens farà lliures a tots i a totes. Doncs bé, avui comencem un nou programa, el segon d'Aliats al Feminisme, a Ràdio Aliada, i avui doncs volem parlar d'un tema que ens, com a homes ens pertoca i molt, no? Que és el paper dels homes en la lluita feminista. Per parlar això avui i començar aquest segon programa, doncs som avui 4-5 membres d'Aliats al Feminisme que farem el programa. Entre ells, jo, que sóc el Marcos, el Víctor. Què tal, Víctor? Com estem?
Bon dia, molt bé.
I també tenim amb nosaltres avui el Rubén. Què tal, Rubén?
Hola, bon dia.
El Pau.
Hola, què tal?
I el Miquel.
Bon dia.
Què tal, Miquel? Bon dia. Doncs res, doncs, comencem el programa d'avui. Quin és el paper de l'home amb la lluita feminista? Qui vol començar?
Bueno, hi ha la frase aquesta que sempre citem, em sembla que es va citar en el primer programa, no? Que el resum seria que no hem de convertir els nostres espais en feministes. O sigui, no, i això és una cosa que a mi em preocupa, és una cosa que hem de fer i que trobo que és molt difícil de fer. El divendres passat vaig estar en una xerrada amb l'Iranxo Varela. I va haver-hi una de les coses que va dir que era això, no? Va fer una mica de crítica, però jo crec que hi ha dues lluites, no? Una lluita és la de construcció pròpia, que això sempre ho diem nosaltres, no? És a dir, com de construir-nos personalment, i l'altra lluita és aquesta, que és fer dels nostres espais feministes, és a dir, actuar com un feminista, com a persona feminista en tots allà on estàs, no? I ella feia la crítica de que sí que hi ha molts homes que estan fent la primera part, que seria la de construir-se, això ho lloava, deia que era positiu, però que després aquests mateixos homes no eren capaços de lluitar en el moment que es trobaven amb altres homes en un altre espai, no? En un espai no feminista o no feminitzat o com vulgueu dir-li, que no som capaços, no? De lluitar contra aquests atacs que són diaris i quotidians, no? I això és una de les coses que jo crec que és més difícil de fer. No sé què en penseu vosaltres.
Mireu, la frase en concret és, jo la tenia al Twitter de la Kelly Temple. ¿Vale? Y la frase en concreto es: los hombres que quieren ser feministas no necesitan que se les dé un espacio en el feminismo, necesitan coger el espacio que tienen en la sociedad y hacerlo feminista.
Okay.
¿Qué pensó de eso?
Bueno, doncs realment és la part que necessita més de coratge, jo crec, no? És a dir, evidentment que rebràs crítiques, evidentment que hi haurà exclusió, evidentment que hi haurà una reacció per part del grup d'homes, que és el mateix que t'està manant, no?, complir amb els teus rols de gènere. És a dir, si tu, en el moment que vols exercir una praxis feminista o vols identificar i denunciar algú com a masclista o alguna de les seves actituds, evidentment hi haurà una reacció. I aquesta reacció no serà agradable, normalment, no serà pedagògica tampoc, sinó que serà una reacció a la defensiva, com quan denuncies conductes homòfobes, racistes, no? Que sempre la gent, pues, jo no soc masclista, o jo no soc racista, jo no soc... Per tant, tu ja has d'estar preparat mentalment per la reacció que hi haurà. quan tu identifiques això. I això sí que és un treball de coratge, no? I de conscienciació social. Tu prèviament has de poder fer aquesta petita o iniciar aquesta construcció en agafant confiança, en agafant arguments sòlids, no? Que els tenim, jo crec, i aleshores començar a identificar i denunciar actituds i comportaments masclistes. Que depèn del dia. Jo a vegades poso l'exemple. Hi ha dies que sí que em trobo més relaxat o més tranquil o amb més ganes de debatre o de discutir, i aleshores, pues, bueno, tenim més ganes d'escoltar els contraarguments masclistes o neomasclistes. Altres dies no. Altres dies no tinc gens de paciència ni gens de mà esquerra a nivell pedagògic, i directament puc engegar algú a que primer es llegeixi una definició de la Wikipedia de feminisme i després en parlem una miqueta.
Jo en aquest sentit comparteixo moltes de les coses que heu dit, i principalment jo crec que en part a nivell personal vaig començar a abraçar la lluita feminista per després que m'expliquessin què era el meu paper com a home dins aquesta lluita, perquè bàsicament jo en aquest sentit soc super poc borroquera, super poc de cridar o d'alçar el puny, no perquè no ho comparteixi, sinó per, suposo, per vergonya, i realment m'agrada molt el fet de poder parlar amb altres homes i anem a seure, anem a veure quins comportaments estem duent a terme, què hem de canviar, i m'agrada sobretot aquesta part del treball de cures, de l'agafar home per home i fer-li entendre, rotllo, mira, el que estàs fent és masclista, no anem bé, anem-ho a canviar. És molt, s'ha de tenir molta paciència, i com bé diu en Rubén, hi ha vegades que aquesta paciència en tens moltíssima, i d'altres vegades en què t'acabes cridant, i bueno, que això ha passat amb, bueno, a mi m'ha passat i crec que li ha passat a qualsevol persona feminista, en què hi ha vegades que parles, intentes dialogar, contraargumentar, etc., i altres vegades en què crides i a veure qui crida més. Però bueno, és una qüestió de, sobretot de paciència i de tenir-ne moltes ganes.
Sí, jo també crec que com deia el Pau abans, hi ha d'aquesta crítica que es feia, que hi ha dues parts. Una part és la part personal, la deconstrucció, la teva manera de potser de comportar-te o de pensar en privat o amb el cercle més proper, i l'altra és com et comportes en la societat, com, quina cara dones, com reacciones respecte a diverses coses. Jo en el meu cas crec que va ser molt important el fet de conèixer els aliats del feminisme, de conèixer també altres homes que en privat pensaven igual que jo, però també de manera pública o de manera en societat, no? Perquè crec que és un espai on pots compartir experiències i armar-te de cara a la societat en conjunt, de cara a poder això, passar de la formació, de la consciència personal a tractar amb la resta de la gent.
No, aviam, el que volia dir era que jo tinc un parell d'exemples, no, d'això. Per exemple, jo anava sempre fa temps, no, anava amb uns amics, amb els amics de l'institut de tota la vida, no? I d'ençà que vaig entrar aliats del feminisme, vaig començar a veure coses, no? Et poses les ulleres liles, ja sabem el que passa, no? Que comences a veure tot de coses estranyes que abans ni te n'adonaves i que són tot...
Matxirulades.
Sí, matxirulades, exacte. Matxirulades constants, no? Acudits, imatges de WhatsApp, utilitzant a la dona com a un objecte sexual, etc. Llavors va haver-hi un dia que vaig saltar, no? I els hi vaig posar que em semblava molt masclista tot això que estaven posant en el WhatsApp, en el grup de WhatsApp que tenim, i per sort després han deixat de fer-ho, vull dir, no del tot, hi ha algun dia que tornen a la càrrega, però han deixat de fer-ho una mica. Ara, això potser, com és una cosa que no és personal, és a dir, no els hi estic veient la cara, és una cosa que fas amb el telèfon, em va ser molt més fàcil. I llavors l'altra part seria que els he deixat de veure, he deixat d'anar. Ells queden, fan sopars, etc. I jo he deixat d'anar, no? He deixat d'anar perquè no em sento a gust. I llavors jo crec que això és un error, és a dir, com és un error. I és una de les coses que em preocupa, que crec que no sé si preparat, no crec que preparat sigui la paraula, sinó que més aviat parlaves de coratge, Rubén, crec que em falta coratge per poder fer front a aquests, aquests comentaris o aquestes actituds que tenim, bueno, que els homes, no? I que quan surts de casa amb grups d'homes, no? Que fent una cervesa o veient un partit de futbol o qualsevol activitat que no sigui en un entorn feminitzat, feminista, enfrontar-te a això trobo que és molt difícil. I vaig encaixar molt, o sigui, em va fer pensar, no? la crítica que ens va fer l'Iranzo, i penso que és una de les feines que hauríem de fer i que potser personalment no estic fent i que hauria d'agafar una mica de valentia, no?
Jo crec que en els espais feministes és on s'ha de poder entrenar i agafar la força necessària per després aplicar-ho a la realitat quotidiana, no? Que és, perquè si no és com viure amb microcàpsules, no? O microrealitats, que allà doncs estem molt més tranquils, molt més a gust, no has d'estar justificant-te constantment, però clar, la realitat quotidiana és una altra, no? La realitat quotidiana és al carrer, és als bars, a les cafeteries, a la feina. A la feina jo, per exemple, faig moltíssima feina amb els altres homes que hi ha allà a la feina, no? Que des de, recordo un responsable criticar-me una suadora de color lila, és a dir, de posar una suadora de color lila, les brometes i de per què aquest color i no sé què, és a dir, això era constant, i per tant ja pots fer feina, no? en allà. És veritat que quan ja has tingut potser dos o tres respostes una miqueta contundents, no? O l'has deixat a l'altra persona una miqueta així com parat o reflexionant, el camí és més fàcil, perquè ja jo crec que hi haurà determinades històries que ja ni t'arribaran, no? I per autocura, precisament, jo no trobo malament, Pau, el fet de dir, bueno, pues amb determinades persones quedaré menys, perquè jo crec que ja és una qüestió emocional, és que ja et comences a sentir com raro si estàs en un grup amb conductes molt masclistes, no? De la mateixa manera ens passaria si estiguéssim en un grup que tota l'estona fossin comentaris feixistes, no? O comentaris racistes, però arribarà un moment que dius, sí, són els meus col·legues de GB o de tal, però és que ara estem en mons o realitats diferents, i per tant no em ve de gust, o potser us veig un cop a l'any, que no em fa tant de mal, però no assíduament, no? No ho sé.
És molt interessant el que has dit. Bueno, el que heu dit, s'ha parlat de la valentia, no? De la valentia de fer front, no? A les nostres actituds davant, sobretot, d'altres homes, no? I també el que heu dit ara fa poc, no? D'això de que no és tant de que les dones molt en concret ens expliquin a nosaltres què hem de fer, no? Sí, no? Assistir a espais, no? Que xerrades, espais on es parli de feminisme, que siguin obertes a tothom, que en siguin mixtes, i aprendre, no? I portar, no? Aquells conceptes, aquella lluita, escoltar, una escolta activa 100%, i portar-lo als nostres espais que nosaltres volem, no? Transformar en perspectiva feminista, no? Jo crec que això també és molt important. Què us sembla si posem un tema musical? Avui, en el programa d'avui, els temes musicals seran sorpresa, vale? No els presentarem al principi perquè seran sorpresa, vale? I bueno, pues anem a posar el primer tema sorpresa, vale? A veure què us sembla.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, reacta y alegría. Protagonista de nuestra historia.
grita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Bé, doncs espero que us hagi agradat aquest primer tema sorpresa del programa d'avui. I bé, continuem amb el tema d'avui. Quin és el paper dels homes amb la lluita feminista? Doncs continuem una mica més ara parlant una mica, potser introduint el tema de com actuem aquells homes que suposadament som, tenim una perspectiva de gènere bastant avançada, o que volem ser feministes, o que ens autodenominem igualitaris. Això no es veu per la ràdio, però estem fent cometes, vale? Doncs, doncs això, com quin paper de jugar els homes?
Bé, jo, en el meu cas, principalment els espais militants, si volem dir així, són a la universitat, i actualment em trobo en dos grups, el grup d'homes feministes de la Pompeu Fabra o grup d'homes UPF, depèn, a vegades utilitzen feministes, a vegades no, és un debat que tampoc acabem de tenir tancat. I en aquest sentit, doncs, nosaltres assumim un paper de subordinació, relegació, no sé ben bé com explicar-ho, però del grup de dones, elles fan, nosaltres ajudem quan ens ho demanen, com en el que elles vulguin, i sempre en un espai feminista com aquest, doncs, sempre sorgeixen aquelles petites tensions en què a vegades, pues, nosaltres com a homes, més que jo suposo que com a homes, sinó per una falta d'intel·ligència emocional, doncs ens equivoquem i trepitgem algun ull de poll, però bueno, intentem fer-ho el millor possible i sempre mantenir-nos en una segona fila. En un altre espai on estic, que és una plataforma d'estudiants, de joves de diverses sensibilitats polítiques, en què ens trobem fent col·loquis, taules rodones, etc., que es diu debat.org, no és un espai eminentment feminista, en el sentit que no és un espai que lluiti la lluita feminista, però que si engloba també el pacifisme, doncs també pot englobar la igualtat de gènere. I amb una companya, per exemple, doncs vam veure que hi havia una sèrie de realitats en què els homes participaven més, en què convidaven més homes que dones, en una sèrie de dinàmiques que segurament, òbviament per omissió, no per voluntat de ningú, acabaven passant, que en el fons és el que passa quan no fas res, que el masclisme o el patriarcat impera. Doncs vam plantejar una reforma dels estatuts, noves, intentar corregir algunes dinàmiques, etc. Vull dir, també hi ha aquesta tasca d'investigador social en un microespai i a veure quins elements es poden introduir per canviar-ho.
A mi em sembla molt, molt interessant el que comentava el Miquel ara, sobretot de la part del suport logístic, no? És a dir, de com els homes podem fer un suport logístic a les diferents lluites feministes. I vaig estar el divendres a Manlleu amb les companyes de la Xinxa Feminista i em comentaven, no? Dic, els homes han d'estar al darrere o al costat o allà on nosaltres decidim, no? Com a subjectes polítics, no? Elles com a dones feministes. I jo sé que això a vegades senta com a la defensiva, no? És a dir, provoca una reacció així de dir, bueno, però per què tal i qual, si hem d'anar tots junts, no sé quantos. Pues jo crec que és clau, eh? Aquest paper secundari no vol dir menys important. Moltes vegades les tasques de logística, les tasques de material, també una mica amb el que deia el Miquel de la cura dels afectes, no? De fer l'acollida, doncs, en espais de militància, de tenir una cura especialment, no? Cap a l'altra persona a nivell emocional, és molt feminista això, i per tant és molt trencador. i necessitem més doncs, aquest paper. Ja ens ho comentava la Lídia Infante en el primer programa de ràdio, la tasca logística com a homes en les lluites feministes.
Sí, és aquest paper de... Jo no crec que sigui... I si és menys important, més igual. És a dir, jo no puc abanderar una lluita en la que jo no sóc l'objecte oprimit, sinó que sóc l'objecte opressor. Llavors, ens hem de, això ha de ser, ho hem de tenir molt clar. Jo crec que ho hem de tenir molt i molt clar. Vull dir, és que no és... Sembla lògic, no sé, és que sembla tan lògic que no puc entendre com altres persones no ho poden abraçar, això, no? I bueno, com podem fer coses? Doncs, per exemple, jo estic en un nucli local de barri de la CUP i hi ha un grup que és el grup de treball feminista, jo m'hi he ficat, i una de les coses que hem fet ha sigut doncs, un document de bones pràctiques, no? En el que, a més de les pràctiques habituals de qualsevol espai assembleari, doncs fas hincapié, perdoneu aquesta castellanada, fas hincapié, no?, en tot allò que podríem parlar de feminisme. Que en realitat, com sabem, vull dir, el feminisme no és més que la igualtat, és a dir, el respecte per les altres persones, siguin del sexe que siguin, del gènere que siguin, se sentin boca abajo, boca arriba, o tinguin els pies en la cabeza. Llavors, jo crec que això és important també, no? Fer aquest tipus de documents, que intentar que això ho llegeixi i ho vegi gent que potser no ha sentit parlar mai d'aquest tipus de coses, per tal de donar a conèixer una mica més el feminisme, no? Que crec que últimament s'ha aconseguit, és a dir, es parla molt més de feminisme, això ja ho havíem dit en el primer programa, em sembla, que no pas a uns anys enrere, no? I jo això crec que és molt positiu, i que els homes hem d'estar, òbviament, al darrere i esperant ordres, si cal, de les companyes feministes que ens diguin en què podem ajudar, en què podem doncs, fer-los un cop de mà, no?
Sí, jo crec que sobre el tema aquesta del paper dels homes en la lluita feminista, no? Nosaltres no som el subjecte d'aquesta lluita, no és una lluita de alliberació dels homes, i per tant estic totalment d'acord en que el nostre paper ha de ser de suport, d'ajuda, i també per aquí tenim el document que van fer els aliats, que es titula Responsabilitza't, i crec que és molt important reconèixer que en aquesta lluita feminista nosaltres no només hem d'ajudar, sinó que a més ens hem de responsabilitzar, ens hem de renunciar als privilegis que tenim per una banda com a col·lectius. És a dir, crec que no tindria sentit fer un col·lectiu d'homes feminista que pretengui liderar la lluita feminista, i per una altra banda com a persones, com a militants en diversos espais que puguem estar, ens hem de responsabilitzar, hem de renunciar als privilegis, hem de participar de la logística, de les feines de cures, hem de renunciar als torns de paraula, i crec que això és una de les millors coses que podem aportar a la lluita feminista a nivell de col·lectiu i a nivell personal en altres col·lectius.
Jo penso que el nostre paper principal en espais de militants i tal i de participació són l'aprenentatge del feminisme, la transmissió d'aquests valors i aquesta ideologia cap a la masculinitat, diguéssim, i de practicants, no? Hem de ser practicants del feminisme. I per mi jo crec que bàsicament és això, no? Aprendre, transmetre i practicar.
Jo estic molt d'acord amb el que dius, però bàsicament per una qüestió. Jo crec que el feminisme, o sigui, òbviament allibera la dona, però en molts aspectes jo em sento més alliberat després d'haver abraçat el feminisme, perquè és el que deia una mica al principi, és aquest fet de... O sigui, doncs ningú espera que jo sigui el protagonista. Gràcies per vosaltres. I és el fet de fer-ho no només en espais feministes, que és molt complicat, però realment et permet viure la vida d'una forma també més relaxada, en què no has de ser sempre el líder, sempre el superheroi, o sigui, doncs també cuidar de les companyes i dels companys. Aquest factor emocional jo crec que és superimportant i que s'aprèn a base de pràctica. i la transmissió, sobretot en animar els homes i bueno, les dones, òbviament, però en aquest cas si parlem dels homes, a formar-se, a recollir arguments sòlids, perquè aquesta és la forma d'introduir el feminisme dins dels diversos espais, perquè sempre, 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 i la, el feminisme en aquest sentit jo crec que ho té més difícil que altres lluites, sempre ha d'expressar-ho en percentatges, en números, en dades, perquè si no sembla que sigui mentida, sembla el fet que toquin el cul a una companya en una discoteca, no passa, i com de la mateixa manera que no posem en dubte que hi ha classes treballadores que tenen sous pèssims i que no cobren per el treball productiu que fan, i això tothom ho creu i tothom ho accepta, després veiem que en qüestions de feminisme, doncs, si no presentes la dada a la font i quin va ser el procediment de recol·lecció d'aquesta dada, és mentida. Doncs formació i sobretot praxis, i a partir d'aquí això ja porta la transmissió.
Posem un altre tema musical sorpresa, el segon del dia d'avui. És un tema molt sorpresa, vale? Ara ho tornem.
No calles más. No calles más. No calles más. Empieza la guerra, su sistema patriarcal, sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas trans, hartas de sus democracias y ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya, porque esto está rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya, tantos años de condena, de tragar y de callar. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto, el sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. El sabor de la revuelta conspirada, fuego lento. Hartas de limpiar su mierda, de cargar las consecuencias. Compañeras muertas, compañeras entre rejas. Nunca olvidaremos que habéis tocado a las nuestras. Malditos fabricantes de tanta miseria. Cosamos las heridas que aún no dejan de sangrar. Y avancemos sin miedo, con orgullo y dignidad. Y aunque queden cicatrices, solo son una señal de que caminamos juntas hacia nuestra libertad. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. Usemos nuestras armas y la solidaridad. Una sola es muy difícil, pero juntas somos un volcán. Sin reformas ni banderas, el cambio será total. A por ellos, compañeras, ahora se van a cagar. Cambiando paradigma, el discurso radical. Insumisión total al sistema familiar. La chispa se enciende ahora, aquí se va a armar la gorda. Empieza el 8 de marzo, pero caña todo el año. Caña los maderos que defienden su estructura. Caña los gobiernos que controlan nuestras vidas. Caña los machitos porque ya nos tienen fritas. Hagamos de nuestros sueños sus peores pesadillas. Caña a la lesbófoba que mira por encima. Caña al baboso que molesta a mis amigas. Caña al agresor que tortura y humilla. Practica la autodefensa y a partirle las rodillas. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más, no calles más, no calles más, fuego a la religión y su moral asesina, que esclaviza nuestros cuerpos para proteger la vida. Somos todas esas brujas que alguna vez quemaste, sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento, si quieres la receta pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto, el sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento, si quieres la receta pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto, el sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Barcelona, with the Mars, no demanen permís per ocupar la ciutat. Sortim al carrer, combatem la soledat. Acció feminista, als lavabos i als bars. Ei, Barcelona with the Mars, rebel·lió a les places, rebel·lió a les cases. Combatem la soledat.
Vale, doncs tornem a ser aquí una altra vegada en aquest segon programa de Ràdio Aliada i esperem que us hagi agradat aquest segon tema sorpresa. I bé, tornem una altra vegada a aquest tercer bloc del programa d'avui, el paper de l'home en la lluita feminista.
Bé, parlem una miqueta ara del tema de renúncia de privilegis masclistes, no? I aleshores jo crec que és molt important ser conscient tant de com ens movem en l'espai públic, vale? Quin és el moviment o l'ocupació que fem al nostre propi cos, per exemple, els nostres gestos, o quin és el nostre to de veu quan intervenim en una assemblea o a la feina o quan ens dirigim a una dona, no? Per exemple, o a un altre home també. I un altre aspecte també important per reflexionar seria analitzar quins models de masculinitat hem tingut dins de casa, no? És a dir, com era el nostre avi, com era el nostre pare, com era el nostre tiet i els nostres cosins, els nostres germans, si són grans o petits, i veure com tu, amb la teva masculinitat, et posiciones o compares amb aquestes masculinitats. Clar, si no hi ha molts canvis, aquí tenim un problema bastant gruixut, eh? Però bueno, pot servir com a paradigma, no? Per veure, per comparar i per començar a dir què és el que no m'agradaria assemblar-me o què és al contrari, sí que m'agradaria assemblar-me, no? Amb determinades conductes més igualitàries d'aquests mateixos referents, no?
I en aquest sentit comparteixo tot el que has dit, però o sigui, el tema dels privilegis és un tema supercomplex perquè costa molt introduir a la resta de companys i a més a nivell personal, perquè és com un... Bueno, quan et diuen que és un paper secundari no t'ho prenguis malament, no sé què, però realment jo personalment després sóc el primer que llegeixo un comentari per l'estil i que em dol perquè és un... Bueno, ho estic intentant fer el millor possible, però ja està bé que les companyes ho continuïn recordant. I a més, a vegades també analitzant el propi comportament, etc, quan veus que ho estàs fent tu, com rectifiques? Jo, per exemple, amb el tema d'interrompre, soc fatal i no és que interrompi cridant, però sempre tallo alguna cosa per l'estil, llavors és com, ostres, perdona, llavors callo i és com és un constant, però bueno, que tampoc passa res per demanar perdó, que som humans i que ens equivoquem i que es pot seguir endavant, però sí, estem molt atent a quins són els nostres comportaments, jo crec que és vital. El problema és que també a la vegada és cansat perquè estàs tota l'estona analitzant els seus comportaments i això vulguis o no cansa perquè estàs vivint la teva vida i a la vegada l'estàs analitzant des de fora, però bueno, és factible perquè després a la llarga doncs, ja ho acabes fent per pròpia inèrcia.
Sí, exacte, jo crec que has donat en el clau, Miquel, no? Que és el tema d'analitzar-te des de fora, que això és una cosa molt difícil de fer i de vegades no ens adonem, no? Clar, vull dir, renunciar a privilegis sempre ha sigut, no? Qualsevol persona que té uns privilegis, que pot exercir tota una sèrie de coses que altres no poden fer i que et donen una satisfacció o que et proporcionen proporcionen millora o estar millor posicionat, és molt difícil, no? És molt difícil, vull dir, és una cosa tremendament complicada. I crec que el tema dels privilegis és, bueno, és un dels eixos, no? Per això l'estem tocant, és un dels eixos principals. No sé què més aportar, perquè és que trobo que és això. A nivell personal, com a aliats, jo crec que potser, no sé, podem dir que nosaltres fem sempre xerrades a petició d'altres col·lectius, mai ens proposem per fer xerrades. Crec que això és un... és una de les parts que podríem, no? Que podríem dir que estem renunciant a ser un altaveu més gran, és a dir, perquè nosaltres podríem... Jo crec, en el fons, que ens criden també perquè som homes, no? I és aquest privilegi que de vegades sí que les companyes feministes ens demanen que utilitzem en aquest cas, no? Hi ha privilegis que sí que es poden utilitzar per enfortir la lluita de les companyes feministes.
Precisament amb això que comentava el Pau, recordo una conversa amb diferents companyes que ens deien, no?, que una de les funcions dels homes a la lluita feminista era parlar amb altres homes. I jo haig de reconèixer aquí en públic que a mi em costa. És a dir, em costa això que dèiem al principi del tema aquest més pedagògic, no? de tenir la paciència, de saber explicar, de saber argumentar. Però és veritat que precisament per aquest privilegi masclista de més reconeixement, més estatus i més credibilitat, no? I més visibilitat, tenim la funció de parlar i de intentar fer una miqueta de pedagogia amb altres homes que no tenen ni idea del que és el feminisme i l'estan matxacant, no? Sense tenir ni idea del que és.
Sí, i potser no tant, a lo millor hi ha moments que sí que fa una mica de mandra explicar-ho directament, no? Però dir-ho, encara que no sigui directament, però deixar ja la veu, no? Contradictòria o en contraposició a lo que s'està dient en aquell moment i donant, no? Arguments positius, jo crec que és interessant també, no? No que no ens ho quedem dintre, sinó dir-ho, no? En aquell moment, si cal. Encara, sí. Encara que sigui com a mínim de forma indirecta, o sigui, focalitzat a aquella persona, però que soni.
Sí, jo crec que dir-ho també és una manera de reafirmar-te i de que... Jo crec que quan exterioritzes una cosa que tu estàs pensant, d'alguna manera te la creus més encara, no? I sobre aquest tema de la renúncia de privilegis, crec que és una cosa molt, molt complicada perquè el patriarcat, el masclisme que se'ns ha inculcat és de les opressions, dels prejudicis, de més invisible, més que t'arriba fins al moll de l'os i que no saps quan et pot sortir, que no saps, que no és tan fàcil, no? Renunciar a del tot, renunciar les 24 hores a aquests privilegis. Hi ha una cita que Rubén ara ens recordarà d'una psicòloga que diu que els prejudicis es poden vèncer si t'esforces molt i si penses activament en desfer-te d'estos prejudicis, i jo crec que aquesta és la feina que cal fer, és a dir, és una feina contínua de qüestionar-se, de llegir, de parlar amb altres persones, d'exterioritzar que ha renunciat a aquests privilegis. La psicòloga és Susan Fisk, i bé, crec que és una part importantíssima del paper dels homes en la lluita feminista.
En aquest sentit, crec que sobretot també és molt important que quan comuniquem amb altres homes, que jo crec que això a vegades el que ens fa més mandra, jo crec que perquè precisament vull dir, vivim en una societat tremendament agressiva en què no sabem comunicar-nos. Llavors el que passa és que com que no sabem comunicar-nos, l'altre tampoc rep, i llavors genera una dinàmica com molt mandrosa, perquè és una lluita constant, sobretot verbal, encara que sigui amb un to calmat, però no deixa de ser una lluita verbal. Llavors, jo en aquest sentit, durant molt de temps he aplicat per un tipus de discurs potser molt més agressiu, unes formes més agressives d'introducció, he vist que no funciona, bueno, o que sí que pot acabar funcionant, però que realment a nivell personal em casca moltíssim. Com fer-ho? Tinc una amiga que sempre em diu, si veus que una estratègia no et funciona, anem a mirar-la una altra. Doncs començar amb un, ostres, així ho fas tu, jo ho faria d'una altra manera. Perquè no ho proves. Vull dir, llavors aquestes coses intento fer-les, i precisament és com aplicar la fórmula en nosaltres mateixos a l'hora d'introduir discurs. És on anem a buscar altres maneres. I fer-ho rebutjant qualsevol tipus de superioritat moral, aquest to a vegades alliçonador que jo moltes vegades tinc, perquè cada vegada em formo més, perquè cada vegada em considero més entès en el tema, si és que es pot ser entès en alguna cosa, però quan veus a vegades arguments molt pobres, doncs comences a treure de dades, de cites, no sé què, i llavors la gent et comença a veure com mira el sabiendo què, o que va d'algú, que es pensa que és algú, i realment és un no, o sigui, t'estic intentant fer entendre el meu punt de vista. Doncs intentar-ho fer, rotllo, mira, jo crec que, quan realment saps que és una afirmació, però li exposes com una opinió, i llavors sembla que no agradeixes tant la seva masculinitat.
En aquest sentit, Miquel, tot el tema de l'altra part, no?, dels altres homes, el tema de la porositat, no? És a dir, intentar treballar o tenir una actitud que jo crec que nosaltres l'estem treballant constantment, que és aquesta permeabilitat, no? És a dir, que quan a nosaltres una companya feminista ens fa una crítica o ens fa un comentari de ei, no has tingut en compte això, mira que aquí has fotut la pota, doncs tampoc respondre a la defensiva, sinó de dir hòstia, doncs moltes gràcies, no? Ho reflexionaré, ho analitzaré, perquè crec que això m'has donat un cop de mà, no? I a més de forma gratuïta segurament, i intentar doncs que la resta d'homes tinguin també aquesta permeabilitat o aquesta capacitat d'autocrítica seria molt positiu, no?
Jo crec que una manera també de o sigui, una cosa que ens falta, o que em falta a mi personalment segurament, és el tema formatiu, és a dir, tampoc pots saber quins privilegis exerceixes si no saps quins són, no? Jo crec que això és molt, molt important en la formació, llegir a les companyes feministes i per saber quin és el grau que tu que tu estàs fent servir dels teus privilegis. Crec que això és molt important i que a mi personalment em falta, és a dir, hauria de saber també, per saber quins són els privilegis que estàs fent servir contínuament, no? I jo crec que això també la gent que ens estigui escoltant doncs faria bé de llegir una miqueta.
Jo respecte al que deies, Miquel, del el to amb el que afrontar algunes discussions, si és un to més agressiu o més conciliador o de quina manera es fa. Clar, jo amb l'experiència d'anar a alguns instituts a fer xerrades a nois de 14, 15, 16 anys, m'he trobat també amb aquest dilema i m'he donat que, per una banda, de vegades no, et solten alguns comentaris, algunes idees que, clar, són molt xocants, són molt masclistes i pots tindre la reacció de contestar de males maneres o de fins i tot de ridiculitzar-los o etc. I crec que això efectivament no és constructiu. Okay. Jo el que m'he adonat és que a més el que més m'ha sobtat per a mi són que aquests prejudicis no estan, fins i tot amb les edats tan joves, no estan desorganitzats, no són comentaris sols que es van trobant, sinó que moltes vegades tenen una estructura molt clara, que tenen un discurs molt coherent darrere, molt masclista o neomasclista, i crec que el que a mi fins ara m'ha anat millor ha sigut com mostrar aquestes contradiccions, no? Quines contradiccions tenen en el seu propi discurs com a forma de potser de fer-los pensar o d'adonar-se que no, aquest discurs que es creuen que és tan coherent no ho és.
Exacte, molt d'acord en aplicar una de les conclusions que vam treure les primeres vegades que ens vam reunir el grup d'homes a la Pompeu era que, sobretot utilitzar el mètode socràtic en sentit d'anar fent preguntes impertinents i certament xinxones, però des del respecte i des de la bona educació, però per òbviament assenyalar aquestes contradiccions, perquè realment són discursos molt pobres i efectivament si són pobres tenim la capacitat per destruir-los i deslegitimar-los, que en el fons és el que acaba fent la lluita feminista en el seu ampli recorregut i en la seva àmplia varietat de formes, perquè realment els feminismes són molts. I d'aquí la rellevància de companyes com Barbie Japuta, Locas del Coño, que són capaces d'assenyalar situacions o grans mites del masclisme en 140 caràcters, doncs a mi em sembla genial. I realment sempre amb aquest punt d'ironia, de sarcasme, que a sobre li dona un toc graciós, que està super, super bé.
Sí, sí. Doncs no sé, jo crec que posaria un últim tema musical per tancar ja el programa d'avui. Abans, després del tema musical, fem unes petites puntualitzacions, una agenda ràpida i conclusions i marxem. Ah. Sembla? Vinga, un altre tema, sorpresa, i ara tornem.
Sorbida o verlo.
Molt bé, doncs tornem a ser aquí una altra vegada en el programa d'avui, el segon programa d'Aliats del Feminisme, Ràdio Aliada. El tema d'avui és el paper dels homes amb la lluita feminista. Encetem l'últim bloc, que és el bloc ja de les conclusions, una mica del que hem parlat avui entre tots i totes, i jo parlaria, començo jo parlaria d'uns conceptes, no?, que abans he comentat que per mi és important amb la lluita de l'home, del paper de l'home en la lluita feminista, i és el concepte d'aprendre, no?, de les dones, del moviment feminista, de fer de transmissor d'aquest aprenentatge amb una perspectiva de gènere feminista sense desvirtuar el missatge. Això és important també. Per tant, s'ha de tenir una conscienciació de gènere important, de perspectiva de gènere feminista important. I tercera, posar-ho en pràctica. Posar-ho en pràctica sense por, amb molta valentia i amb consciència i responsabilitat.
Jo a nivell personal, després de llegir els apunts i quedar-me amb tot el que heu dit vosaltres, jo em quedo amb una cosa molt simple: visca la passivitat activa. O sigui, supercontent de ser un subjecte passiu dins una lluita que és fantàstica.
Exacte.
Jo em quedo amb la primera frase que hem dit, no? A mi em preocupa, o sigui, crec que haig de fer el pas endavant de poder ser valent i poder intentar fer més feministes als espais, qualsevol espai on jo estigui, primerament a mi mateix, no? Que això és el més difícil, però després també intentar denunciar qualsevol actitud masclista que vegi en el meu entorn.
Doncs jo destacaria el tema de ser supporter, no?, de tota aquesta tasca logística o el que faci falta, el que les companyes necessitin, allà estarem. I després actuar de forma contundent i també amb pedagogia davant d'actituds i comportament masclistes per intentar, doncs, influir i que els homes comencem a fer més canvis.
Bé, jo em quedo amb la deconstrucció de la masculinitat per cadascú de nosaltres i amb portar això a la pràctica en els diversos espais militants feministes i de qualsevol altre tipus.
Molt bé, doncs passem al següent bloc. Bueno, el bloc següent serà recomanacions. Quines recomanacions personals tenim per, doncs, començar a incitar aquest paper, no?, de l'home a la lluita feminista? Jo personalment, de llibres llegits, perquè haig de dir que amb això som bastant nou, de llegir llibres complets, sencer. és sincer. El paper de l'home a la lluita feminista també ha de ser sincera, ¿vale? No s'han de recomanar llibres que no s'han llegit. Vale. I jo tinc un de la Coral Herrera que a mi, bueno, em va agradar molt, que és Més enllà de les etiquetes, i que em va agradar força i fa un repàs molt interessant sobre el feminisme també i el paper i els diferents tipus de gèneres i tal, i a mi em va agradar molt.
Jo en tema llibres, vull dir, ja no només en feminisme sinó en general, perquè no tinc temps, o sigui, vaig molt a tope, llavors anem a base d'articles i de textos també més acadèmics però coses més aviat curtetes. I jo, per recomanar, per assenyalar privilegis i comportaments, jo crec que és fonamental, va ser el primer text feminista que va ser, i li tinc un carinyo enorme, que és Partes de mi que m'assusten, de Chris Crass, un anarquista que assenyala, doncs, en la seva experiència, el moment en què una companya de lluita anarquista li diu que ell també és masclista.
Molt bé.
Jo ja que vaig estar a la xerrada de l'Airanso, recomanar molt el tornillo de la tuerca, que és un videoblog, i jo crec que és altament recomanable perquè és senzill, és directe i és divertit, sempre que, és a dir, tracta les coses d'una manera amena, no? I llavors la gent que no li agrada llegir, que ho trobi tot com un pal o no sé què, hi ha aquestes càpsules, aquests vídeos que duren 3 minuts, 4, 5, vull dir, no són gaire llargs, i que et donen claus, no? És rotllo una clau, cada vídeo una clau d'algun problema, actitud que puguem tenir els homes en la vida quotidiana.
Doncs jo, defensant que en la deconstrucció crec que és molt important també conèixer en profunditat totes les formes de violència masclista que exercim els homes, un llibre que em va costar molt d'aconseguir però que finalment el vaig poder, que és de l'editorial Paidós, que és Violències de Género, Violència Quotidiana, de la Susana Velázquez. És un manual també per la intervenció psicosocial amb dones supervivents de la violència masclista, però jo crec que fa un anàlisi brutal de violència sexual, violència a la parella, violència sexual a la comunitat, molt, 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 molt interessant, molt recomanable.
Jo també, tractant d'aquest tema, em quedo amb el llibre de Miguel Lorente de Mi mujer, mi marido me pega a lo normal, que analitza, no, la violència de gènere des d'un punt de vista integral, i sobretot ho enllaça amb crec que va ser bastant pioner en aquell moment, perquè ja té uns anys el llibre, amb el model de masculinitat, que és l'arrel d'aquest problema i no cap altre tipus de problema psicològic o que ens vol fer creure de vegades.
Molt bé, doncs passem al següent tema, al segon apartat, que serà l'agenda. Molt bé, doncs en temes d'agenda, a veure, tenim unes jornades que es faran al juny, molt, 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 molt recomanables per assistir-hi a tota mena de xerrades i coses que es faran. Crec que en aquests moments encara estan, doncs, una mica, no, articulant les jornades i tal, però per saber més, tenen una pàgina web on allà detallaran tots els tallers i coses que faran, que és Jornades Feministes 2016. pangea.org, vale? I bueno, us convidem a que us connecteu allà, mireu la pàgina. Em comenten algú des de la direcció? Ah, les jornades, és veritat. Us estàvem parlant del web i les jornades es diu Radicalment Feministes. Les jornades que es faran al juny, vale? El 3, 4 i 5 de juny, i que us recomanem des d'aquí molt, molt encarecidament. Vaja. I no sé si teniu, si ja no hi ha res més d'agenda així important que ens hagi arribat a la redacció de Ràdio Aliada. Doncs bé, doncs donaríem per acabar d'allà acabat el programa d'avui, el segon programa de Ràdio Aliada, i res, no sé si teniu alguna cosa a dir. Jo personalment molt content i feliç de pertany a Aliats de Feminista i Feminisme i fer aquest programa. No sé,
res més, que ens continuem formant, que continuem veient els privilegis que exercim i traient-nos-los de sobre, que és crec que la feina que més important que tenim.
Perdoneu, a canals, això és important, els canals que tenim, Ràdio i Aliats de Feminisme, que el primer programa no ho vam dir i en aquest segon programa ja passàvem de dir-ho. Twitter, Aliats F, el nostre mail, aliatsdelfeminisme@gmail.com, el Facebook, Aliats F, i el blog, aliatsdelfeminisme.blogspot.com.es. Qualsevol cosa, qualsevol d'allonsis, ens podeu enviar un mail. I és important, nosaltres de tant en tant fem un cafè d'homes a Barcelona, envieu-nos un mail a aliatsdefeminisme@gmail.com i, bueno, i ens dieu que voleu, esteu interessats a venir als cafès, i us afegim a la llista, i quan fem un, doncs enviem un correu, si alguna cosa. No? Doncs res, doncs fins al proper programa.
Vinga, que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Always know, sometimes think it's me.